Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Junts ha qualificat de nova barbaritat la instrucció del jutge sobre les pintures de Sixena perquè contradiu els experts tant del MNAC com internacionals i emplacen el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, a negar-s'hi. Ho ha dit el portaveu Josep Rius.
Esperem que ho faci. Si el ministre continua defensant el trasllat, l'únic que es demostrarà és que hi ha una doble vara de mesurar, un doble estàndard sobre el trasllat de les obres d'art. Si són a Madrid no es toquen, si són a Barcelona es poden tocar, i tot és en base només a criteris polítics.
I en una piulada, Esquerra Republicana s'ha pronunciat en la mateixa línia, però posant el focus a la ciutat de Barcelona. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha dit que el govern de Collboni haurà de prendre partit davant la doble vara de mesurar amb Sixena i el Guernica. I aquesta tarda està prevista una reunió de representants a l'executiva nacional del PSC amb la direcció dels socialistes a les comarques gironines i els representants del grup municipal del PSC a Ripoll. Una reunió on es prendran, segons ha explicat la viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, les mesures oportunes després que dos regidors del partit a l'Ajuntament van permetre amb la seva abstenció l'aprovació dels pressupostos del govern municipal d'Aliança Catalana. Moret ha insistit que el PSC mai no pot pactar amb l'ultradreta.
Els socialistes i les socialistes catalans sempre ens trobaran, òbviament, amb acords per millorar la convivència i enfortir la unitat de Catalunya, i, evidentment, no donarem suport a acords que tingui a veure doncs, amb els plantejaments de l'ultradreta que potencien la intolerància, la divisió i l'odi.
I el president nord-americà Donald Trump ha anunciat que els Estats Units prendran el control de l'estret d'Hormuz amb efecte immediat després que les negociacions amb l'Iran al Pakistan aquest cap de setmana finalitzessin sense un acord per la reobertura. Segons Trump, l'armada dels Estats Units, la millor del món, diu, començarà a bloquejar tots els vaixells que intentin entrar o sortir de l'estret aquesta tarda, hora espanyola. Ho ha dit a la seva xarxa social Truth Social, on ha afegit que hi haurà altres països involucrats. I a Vilafranca del Penedès, el Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit avui l'acte de signatura per impulsar un nou campus universitari a Vilafranca. L'acte ha comptat amb la presència del rector de la UR de la Universitat Rovira i Virgili, la consellera d'Universitats i l'alcalde. De moment, el campus acollirà un grau d'infermeria que ja s'està impartint a Vilafranca a les instal·lacions d'enologia, però més endavant acollirà altres estudis encara per determinar relacionats amb l'àmbit de la salut i també de les noves tecnologies.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 12 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Pararem taula i degustarem sèpia anant a la Costa Brava. Anirem de triatló al Delta de l'Ebre. Parlarem d'unes jornades que s'han fet per discutir sobre el nostre litoral i el canvi climàtic. Descobrirem què és això de la flora botànica i acabarem el programa d'avui passejant per l'espai Drassanes de Calella. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Jo molt bé, i tu? Bona tarda.
Bé.
Bé.
Divendres?
Bé per quedar-te al llit. No, us he de dir que fins ara no he escoltat bé la veu a la Marina. I dic, ai, ai, ai. Ai, 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 que tens tots els símbols i totes les pistes per dir-te que vas cap a un refredat de campionat?
No, jo crec que és al·lèrgia. Jo porto tot el mes d'abril així, amb aquesta al·lèrgia rara, estornudant, la gola així una mica...
No sí, sé. Però avui la tens especialment...
Ja ho sé, no sé què em passa, vull dir...
Que tens ganes d'agafar vacances, digue'm.
Sí, ja acabem de tornar de vacances. Però jo només, penso en el pont de maig, penso, vinga.
Veus, ja queda menys.
Ja queda menys el pont de maig.
Te'n recordes que t'ho vaig dir, eh? Sí. Aquest dia 1 que cau en divendres...
No, no, i el dijous aquí plegarem veles, eh?
Això no en parlarem. A veure, piratilla,
Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Marina, jo també t'he notat així la veu una miqueta apagada. És normal, és dilluns, però bueno, va, en alegria tot. Tot s'emprèn d'una altra manera i aquestes al·lèrgies se passaran cares. La gent de que les patix esta primavera infernal.
Ah, jo, a mi m'entren atacs d'estornuts que la Sílvia se'n riu de mi, perquè potser estic 10 minuts estornudant jo sola, però així porto tot el mes d'abril, per tant ja m'hi he acostumat. I me diu, estàs constipada? Jo, que no, no estic constipada, és l'al·lèrgia. I així tot el mes d'abril. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, aquí prop de bé, amb, no un constipat, una mica de... Bé, no, tampoc. Jo sóc més d'encostipats d'hivern que no pas de primavera, eh? A mi això, tinc sort que de moment les al·lèrgies no em toquen massa de prop, però sí que tinc companys i la veritat és que es passa malament quan d'allò, i aquest any que està ple de pol·len per tot arreu, doncs a patir toca.
Anem a saludar també a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs jo molt bé, tinc una notícia de rigorosa actualitat, que és que ha aparegut per fi la meva tassa dels cafès, que la setmana passada us
explicava
que m'havia desaparegut, la notícia del dia. I Marina, jo la veritat que si dius que estàs tan malament del refredat, que estornudes tant, admiro el teu autocontrol per no estornudar en directe, eh?
Això està tot controlat, també és gràcies a la Sílvia de tant en tant, les coses com són, però està tot controladíssim. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, doncs mira, aquí passant ja aquest primer dia de la setmana, molt tapadot, eh? Aquí al Maresme, no sé com ho teniu vosaltres, però aquí està una mica tapadot ara.
No, aquí a Tarragona, bé, sol, bon dia... Fa un ventot, al matí feia un ventot així fresquet, però ara ha baixat, o sigui que... Bé, ja torna la primavera. Ens l'havien tret i ara ja torna.
Bé, no ens han tret gaire estona.
Amen. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui, el programa d'aquest dilluns 13 d'abril, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el grup d'Esquerra Republicana de l'Escala reclama la instal·lació de boies de fondeig ecològic a la badia de Riells de l'Escala. Sergi.
Doncs sí, Marina. El nou decret de l'Estat sobre la regulació de les praderies marines ha fet activar les reclamacions dels grups polítics locals sobre la regulació del fondeig d'embarcacions. Esquerra Republicana a l'Escala ha fet pública a les xarxes una demanda per posar boies de fondeig ecològiques a la badia del Riells, una zona amb una extensió notable de praderia de Posidònia i on les embarcacions acostumen a fondejar. Escoltem Freddy Guirado, regidor d'Esquerra Republicana, precisament en un fragment d'aquesta campanya.
La Posidònia, com sabeu, és el tresor que tenim aquí sota l'aigua. Acumula una gran quantitat de CO2, ens ajuda a mantenir la biodiversitat i regenera les nostres platges. I quin problema tenim a l'escala amb la Posidònia i el fondejament de les barques? Doncs molt fàcil. Fa 4 anys que estem demanant cada any que posin boies ecològiques perquè les barques no facin malbé la Posidònia. I així doncs, si no tenim boies i està prohibit fondejar, què farà l'Ajuntament al respecte? Es saltarà la llei? Multarà a qui ho intenti o es posaran les piles i finalment posaran les boies que fa 4 anys que demanem?
Doncs en aquest fragment de campanya, Freddy Guirà doncs deia precisament que ja porten 4 anys reclamant la posada en marxa dels camps de boia ecològics a l'Escala. El primer, en entrar a servei, va ser el que se situa entre el Cargol i la Creu, amb una vintena de boies disponibles. Ahir el Reial Decret, aprovat el passat mes de març, prohibeix el fondeig d'embarcacions sobre praderies marines o sorres adjacents, obliga a tenir vigent la cartografia marina per a localitzar les praderies i obliga a la instal·lació de boies per l'amarrament ecològic on hi ha detectada la presència de posidònia.
La plataforma No al Plemcat organitza una performance com a denúncia enfront als parcs eòlics marins, en la qual han participat un centenar de persones.
L'Escala està a l'escenari aquest diumenge d'una performance organitzada per la plataforma No al Plemcat, que ha tingut com a objectiu denunciar la voluntat de l'Estat i de la Generalitat d'instaurar un parc eòlic marí projectat al Golf de Roses. A la iniciativa hi han participat, com dèiem, un centenar de persones vestides de negre entre veïns, ecologistes i activistes contraris al projecte. Des de la plataforma denuncien els greus impactes ambientals al territori que suposa l'implantació d'aquest projecte. Escoltem Marta Ballosera, membre de No al Plemcat.
Els impactes ambientals d'aquest projecte són enormes. De fet, és industrialitzar un sector marí. Hi haurà un impacte gravíssim, com han dit els científics, estudis científics que s'han publicat ara fa poc, que la biodiversitat, tota la biota marina quedarà totalment afectada, afectarà la pesca, afectarà el turisme, afectarà tots els sectors i la qualitat de vida de la gent que vivim en aquest territori.
La performance es va desenvolupar en 3 actes per escenificar de manera simbòlica els impactes que els opositors atribueixen al projecte. Els integrants de No al Plemcat alerten que aquest projecte respon als interessos concrets d'un grup de companyies que formen un oligopoli energètic. Així mateix, els activistes defensen l'ús de les energies eòliques i renovables sempre que garanteixin la qualitat ambiental i siguin sostenibles i apostin per un model energètic alternatiu basat en la generació distribuïda a les comunitats energètiques i que prioritzi els espais ja antropitzats i degradats. En aquest sentit, els membres han destacat que diversos ajuntaments de l'Empordà també s'han posicionat en contra del projecte i que, a més, l'oposició inclou col·lectius com entitats socials, ecologistes i agràries.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ametlla de Mar ha tornat a demostrar el poder de convocatòria de la seva gastronomia amb la celebració de la 15a Diada de la Tonyina Roja Cel.
Sí, Marina, l'esdeveniment que projecta el nom del municipi a escala internacional ha estrenat una nova ubicació amb un èxit rotund de participació, omplint el recinte de gom a gom durant tota la jornada. Els assistents han pogut gaudir d'una gran varietat de degustacions. L'oferta culinària ha anat des de les receptes més tradicionals, com el clàssic romesco de Tonyina Roja, fins a les propostes més innovadores i crues, xuxi o el tàrtar. La jornada ha estat amenitzada amb música en directe i diversos show cookings, on els cuiners han compartit els secrets per tractar este producte estrella de la Mar de l'Ebre. Maria José Castellano és la regidora de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Fem show cookings, com això ja ho vam fer l'any passat, actuacions musicals, esta nit tenim el grup versió original i demà un grup Dixie també, i bé, diverses actuacions de DJs. I la veritat és que és unes jornades des de la Tonyina que arrastren moltíssima gent, són potser les més importants a nivell gastronòmic que tenim.
Per aquesta efemèride s'ha apostat per una carpa més gran i noves zones de descans, unes millores que han estat clau per absorbir la gran demanda de visitants i oferir una experiència més confortable. La diada no és més que el tret de sortida unes setmanes dedicades íntegrament a este producte. Fins al pròxim 19 d'abril, 17 bars i restaurants de l'Ametlla de Mar participen en la iniciativa Tapa Roja, oferint menús i plats especials amb la Tonyina Roja com a ingredient protagonista.
La mort recent d'una dona de Deltebre ha tornat a situar en el centre del debat públic els riscos associats a les teràpies sense evidència científica, especialment quan poden comportar l'abandonament dels tractaments mèdics convencionals.
Segons ha avançat el Diari de Tarragona, es tracta d'una dona de 43 anys que patia un càncer i que en un moment del procés hauria optat per deixar el tractament mèdic per seguir una via alternativa. Tot i això, cal remarcar que la causa de la mort és la malaltia oncològica. Este cas ha generat preocupació entre professionals sanitaris i entitats especialitzades, que alerten que determinades pràctiques sense evidència científica poden derivar en decisions que afecten negativament l'evolució dels pacients, especialment si impliquen retardar o abandonar teràpies amb eficàcia demostrada. Diversos organismes mèdics insisteixen en la importància de prendre decisions informades i basades en criteris científics, així com de mantenir una bona comunicació entre pacients i professionals de la salut durant tot el procés de la malaltia. El cas també posa de relleu la necessitat de reforçar la informació en salut i la pedagogia davant la proliferació de continguts i pràctiques que poden generar confusió o desinformació. Des del sector sanitari es recorda que qualsevol teràpia alternativa hauria de ser complementària i sempre sota supervisió mèdica per tal de garantir la seguretat dels pacients i el seu benestar.
Anem ara fins les costes del Garraf. La Sitges Pride ha presentat el programa de l'esdeveniment pels propers 4 anys, des d'aquest mateix 2026 fins al 2029, després d'un procés de licitació i que vol servir per iniciar una nova etapa de creixement i projecció internacional de l'esdeveniment. Carla.
Doncs sí, amb el mateix caràcter festiu de cada any, però amb més força reivindicativa. Així és com es presenta la nova edició de la Sitges Pride per aquest any i pels pròxims 4, després que enguany s'hagi adjudicat l'esdeveniment a través d'un procés de licitació assegurant la celebració de l'acte fins al 2029. Després de més de 14 edicions d'èxit donant visibilitat i reivindicant el col·lectiu LGTBI, la Sitges Pride, ja consolidada al municipi sitgetà, aposta per un enfocament més ampli en l'àmbit cultural i comunitari i estendrà la celebració més enllà de l'escenari principal amb la voluntat d'integrar-lo al teixit urbà i social de Sitges. Durant 5 dies, del 10 al 14 de juny, la Sitges Pride tornarà a transformar el front marítim de Sitges en una celebració a l'aire lliure amb l'escenari Village com a epicentre de la festivitat. Comptarà amb una programació diària en directe amb figures internacionals de l'univers drag i d'altres actuacions. Una programació festiva, però també reivindicativa. La desfilada de carrosses de diumenge serà el plat fort del certamen, enguany recuperant l'horari tradicional a partir de les 4 de la tarda en lloc de les 5 i amb sortida des del passeig marítim a l'alçada del Kansas. La Sitges Pride arriba en l'arrencada de la temporada alta a Sitges, aconseguint generar un impacte econòmic rellevant que es calcula al voltant dels 17 milions d'euros directes al teixit econòmic local, com a l'hostaleria, el comerç i l'oci. Una injecció econòmica molt vinculada a la projecció internacional del Sitges Pride, un dels orgulls més importants de tota Europa. Algunes de les novetats de l'edició d'enguany són la incorporació d'un nou espai gastronòmic gourmet o el llançament d'una aplicació que té la voluntat de connectar grans i residents amb els esdeveniments de la Pride. També s'incorpora una desfilada de mascotes.
Onada és el símbol de la nova aplicació mòbil de participació ciutadana d'Arenys de Mar. Es diu Hola Arenys i està pensada per acostar els serveis municipals a la ciutadania. Oriol.
Doncs exacte, Marina. Aquesta aplicació busca facilitar l'accés a la informació i als serveis municipals, esdevenint un canal directe i àgil entre el consistori i la ciutadania. Una de les funcionalitats destacades és l'apartat d'incidències, que permet als usuaris comunicar problemes detectats a la via pública, com ara qüestions de neteja viària, d'enllumenat, de transport o també de conductes incíviques. Ho destaca el regidor de Participació Ciutadana d'aquí d'Arenys, Xavi Navarro.
També hi ha un apartat que és incidències. Les incidències estan focades en plan de unes topologies que són, per exemple, doncs, transport, hisenda, salut... Ara, per exemple, la persona que entri a l'apartat d'incidències podrà enviar a lo que és a l'àrea que li pertoqui. I l'àrea que li pertoqui rebarà un correu conforme a l'incidència i així ja es podrà solucionar.
La proximitat dels recursos municipals vers la ciutadania és la idea bàsica de la nova aplicació. Per això, dins aquesta app All Arenys s'ha inclòs l'agenda cultural, les notícies municipals, també els avisos destacats i el calendari d'esdeveniments. A més, també ofereix accés a tràmits, telèfons d'interès i un apartat dedicat a la salut, a les festes i a la restauració, entre altres elements. Una qüestió que el regidor destaca és l'espai de participació ciutadana que permet contactar directament amb els regidors de l'equip de govern.
Mira, hi ha tota la informació que pugui haver-hi per part de l'Ajuntament. El que hem fet és vincular-la també amb totes les regidories. A part, es podrà parlar amb el regidor que vulgui, se li podrà enviar un correu també personal al regidor que li pertoqui, o al regidor que la ciutadania vulgui, i llavors a partir d'aquí estarà vinculat amb el porta a porta, hi haurà el temps.
Una aplicació que ha desenvolupat l'empresa aranyenca Mostrarium i es pot descarregar des de l'Apple Store, en el cas del sistema iOS, o des de Play Store, en el cas d'Android. Més enllà d'aquesta aplicació, el govern té pendent activar l'aplicació del nou model porta a porta, anomenada Arenys a Porta. De moment, el sistema Android estaria preparada, però falta el sistema de la marca Apple. Un cop es posi en marxa, la previsió de l'Ajuntament és acabar integrant les dues eines de participació ciutadana.
L'Ajuntament de Calella està redactant el primer pla d'enllumenat que ha de permetre millorar l'eficiència energètica, guanyar capacitat de reacció en la detecció d'avaries i incrementar la percepció de seguretat en zones més fosques.
Exacte. En la primera fase d'aquest pla hi ha prevista la substitució progressiva de 500 punts de llum per tecnologia LED, el que representa el 20% dels fanals de la ciutat de Calella. El procés ha arrencat al Passeig dels Eucaliptus i progressivament s'anirà desplegant en diferents zones de la ciutat. La substitució d'aquests punts de llum tindrà un cost de 200.000 euros que queden inclosos dins el contracte amb l'empresa de manteniment. El pla també incorpora la millora dels quadres elèctrics i les línies, la codificació de cada punt de llum i la vinculació amb el seu quadre de comandament, un estudi per conèixer l'estat de les columnes i braços dels fanals o el control a distància dels punts de llum. L'aposta de l'Ajuntament és avançar cap a un sistema d'il·luminació intel·ligent, adaptat a les necessitats de l'espai i el moment. En aquest sentit, cada nova llumenera incorporarà un sistema de control remot. Aquesta tecnologia també permetrà recopilar dades per guanyar agilitat davant possibles incidències. En aquesta mateixa línia, també es preveu incorporar sensors en determinats espais que permetin augmentar la intensitat de la llum quan es detecti la presència de persones. Aquesta millora es començarà a aplicar com a prova pilot al Passeig dels Eucaliptus, que és un dels punts foscos detectats a la ciutat. Precisament, el nou pla contempla il·luminar millor aquells punts on s'ha detectat que hi falta llum, com a mecanisme per afavorir la percepció de seguretat dels cagallencs i cagallenques. Des de l'Ajuntament, l'any passat es van instal·lar més fanals a la cruïlla del carrer Bruguera amb Indústria, a l'aparcament Coromines i Salicru, també als entorns del Far i a la plaça Maresme.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'Ajuntament de Tarragona ha adjudicat les obres de restauració ambiental dels recursos naturals del camí de Ronda GR92 entre el Fortí de la Reina i el Parc dels Cossis. L'adjudicació s'ha fet a l'empresa ambiental World SL per un import de 210.000 euros. Aquesta interna principal objectiu, la millora d'aquest tram del camí de Ronda. Les obres inclouen la retirada de la runa i deixalles acumulades en l'entorn, l'eliminació d'espècies vegetals invasores, la restauració de la traça del camí per garantir-ne la seguretat i accessibilitat, la instal·lació d'elements de suport com escales i passamans per facilitar el pas i la plantació d'espècies de vegetació autòctona per afavorir la recuperació ecològica de la zona. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que es busca recuperar i potenciar els valors ambientals i paisatgístics de la costa tarragonina, garantint-ne la integració amb l'entorn natural.
És un camí de ronda que intenta ser molt tou i molt respectuós amb l'entorn. Per tant, el que veurem són unes tanques noves, alguna escaleta nova, protecció de certes zones doncs, verdes i zones que, on la biodiversitat l'hem de protegir i, al final, doncs, dignificar el camí de ronda pel seu pas en el Morrot del Miracle.
El projecte està finançat per la Unió Europea amb fons Next Generation. La primera licitació és del setembre del 2025, que havia quedat deserta. El termini d'execució és de 4 mesos. La farigola pel mal de gola, el romaní com a descongestionant, no? Les propietats beneficioses de l'olivera o del pi són només alguns exemples de les plantes que recull la nova Guia Botànica de Tarragona, una obra que vol acostar la flora del territori al gran públic i facilitar-ne la identificació mentre es passeja per l'entorn natural. La publicació impulsada per la farmacèutica Maria Fontker i coescrita amb el seu pare Raül Fontker recull 25 espècies significatives del litoral tarragoní. El llibre combina descripcions botàniques amb fotografies i dibuixos originals que permeten identificar fàcilment les plantes. L'obra també recupera el llegat científic de Pius Fontker, autor de referència a l'estudi de les plantes medicinals. En aquest sentit, la guia incorpora els usos tradicionals documentats extrets del seu conegut Dicocordirides Renovado i els confronta amb estudis científics actuals per aportar rigor i actualització al coneixement popular. Maria Fontker assegura que el projecte neix amb una clara vocació divulgativa i pràctica. Cada espècie inclou una fitxa completa amb informació sobre la seva descripció, distribució, usos tradicionals, curiositats i evidència científica disponible. A més, la guia incorpora un diccionari de termes botànics i mèdics i està pensada per portar-la durant les sortides a la natura.
És una manera de poder com seguir una miqueta l'esquela aquesta i com tot el treball que va fer ell, però a la nostra manera. I la raó de triar aquestes 25 plantes va ser inspirada completament en un estudi fitogeogràfic que va fer el doctor Pius Fontker al 1921. I just com el màster el vaig cursar entre el curs 20 i 21, feia 100 anys d'aquell estudi, i vam dir, doncs mira, doncs podem treure les 25 plantes més representatives d'aquest propi estudi i així també doncs seguim, no, una miqueta el llinatge i bueno, ens feia com il·lusió.
La presentació de la Guia Botànica de Tarragona tindrà lloc aquest dijous 16 d'abril a les 7 de la tarda a l'Església Sant Llorenç en un acte obert al públic que comptarà amb la participació del catedràtic de Botànica Farmacèutica César Blanchet. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molt pendents de la situació marítima de les properes hores, sobretot a la Costa Brava, i és que tindrem onades de maregassa o mar brava. Serà fàcil que en alta mar hi hagi aquestes onades passant dels 5 metres d'altura. També a la Costa Daurada el vent de mestral serà insistent, amb cops de 70-80 km per hora, i aixecarà també forta maró, especialment mar enfora. I a la costa barcelonina, de fet, entre el Baix Penedès i el sud del Baix Empordà, aquesta mar serà una mica més plàcida, però igualment tindrem alguna onada passant del metre d'altura, amb vent de xaloc, un vent de refrontall, un vent de ràbia, fins i tot en alguns moments cap al Maresme. Ja les pluges van marxant, en qualsevol cas. Pel que fa al dimarts, jornada neta, transparent i assolellada, però encara ventosa, sobretot al nord del Cap de Begur i al sud del Coll de Balaguer. Per tant, encara tramuntana i mestral, que faran que especialment al matí encara hi hagi una mica de forta maró. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Fina Araquer. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de destacar que en general domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Tanmateix, els principals accessos a Barcelona sí que observem per càmeres alguns trams de lentitud amb aturades de la zona del Vallès, la C-17, amb complicacions entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i també la 48 entre Montcada, Reixac i el nus de la Trinitat, gairebé 2 quilòmetres de circulació molt lenta. També destaquem, pel que fa a les rondes de Barcelona, aturades a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària en sentit Trinitat i també a la zona de Poble Nou en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, complicacions a l'altura d'Horta en sentit Trinitat i també aturades entre el Prat de Llobregat i Sant Boi en sentit sud, en sentit Sitges, i ho farem per càmeres 1 quilòmetre d'aturades en aquest punt. Acabarem situats a la C-32, Esplugues de Llobregat, també complicacions d'entrada a Barcelona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
La primavera és temps de sèpies i per això els dies 18 i 25 d'abril a l'Escala i Roses els hi dediquen unes jornades gastronòmiques. Sergi, ho tens tot a punt?
Tot a punt, tot a punt. Tinc el plat, la forquilla, el ganivet, tot va.
Home, jo em pensava que els fils per anar a pescar...
Alguna, mira, l'altre dia vaig intentar anar a pescar-ne i no em vaig agafar cap. Un del costat meu em va agafar una, així que bé, ja li explicaré la recepta. Avui de tot plegat d'aquestes jornades de sol i sèpies, que se'n diuen, en volem parlar amb els seus dos, amb els seus promotors. Parlarem amb Inspira Gastronomia i el Comitè de Cogestió de la Sèpia de les Badies de Roses i Pals. En representació del primer, ens acompanya la gata Albero, que tindrà el paper de dinamitzar aquestes jornades, i pel cantó més tècnic, podríem dir, tenim a la Lucía Martínez, cap del Servei de Cogestió Pesquera de la Generalitat. Primer de tot, sigueu benvingudes a la Ronda Mar les dues.
Moltes gràcies.
A veure, primer de tot, Agata, explica'm d'on ve aquesta idea de les jornades i per què heu escollit precisament l'Escala i Roses com els dos actors principals.
Clar, sí, jo diria una mica gairebé al revés, és a dir, aquestes tres poblacions, perquè de fet l'Estartí també seria una d'elles, són les que formen part d'aquest comitè de cogestió, perquè són les tres que surten a pescar aquesta sèpia. I jo crec que la Lucía aquí ens podrà explicar molt millor el tema de la cogestió. Jo us puc explicar l'esdeveniment, si voleu, i també el nom, que el nom és molt curiós. Aviam. Jo, Sergi, que et veig que surts a pescar, tu saps perquè n'hi diem sol i sèpia de les jornades, o tens alguna pista?
A veure, jo tinc la pista que en aquesta època, just quan surten el solet i quan l'aigua està una mica més calmadeta, són les jornades que, a part per reproduir-se, no?, que s'aterren una miqueta més les sèpies i va millor per anar-les a pescar.
Sí, mira, sembla ser, jo, la veritat és que en cada projecte aprenc coses que té molt a veure també perquè els dies de sol sovint s'observen més sèpies. I per tant, per això el nom d'aquestes jornades.
Anem amb la... Amb la Lucía, que ja ens feies la intro abans. Lucía, des del comitè de cogestió, aviam, explica'ns una miqueta la feina que feu dintre d'aquest comitè i la raó de ser.
Doncs jo en aquest comitè represento a la Direcció General de Pesca i nosaltres apliquem aquest model de governança sempre que puguem, sempre que hi ha un recurs suficientment a nivell de descàrrega de captures o que té una importància econòmica important, com és el cas de la sèpia i és el cas de la sèpia de les badies de Pais i Roses, que nosaltres podem fer cogestió sempre en el cas de la pesca en les aigües interiors. Per això està delimitat aquest àmbit. I nosaltres el que fem és consensuar amb sector, amb ONGs i amb científics totes les decisions a nivell normatiu. Vull dir, la Direcció General ha deixat d'estar a sobre, no?, en aquest model clàssic vertical per fer un model de gestió pesquera horitzontal en el qual tots ens hem de posar d'acord per establir les mesures de com es pesca aquesta sèpia en aquesta zona.
D'un comitè que, per exemple, n'han sortit les vedes, no?, que hi ha actualment en el període de la pesca de la sèpia, tant per professionals com per recreatius.
Exacte, sí. L'ordre que regula la pesca de la sèpia en aquestes dues badies ja diu que setembre i octubre ha de ser de veda, però a més, perquè el que té de bo també és que fem gestió adaptativa. Si hi ha una necessitat, si es detecta una necessitat de cobrir millor la protecció del recurs, es poden ampliar o reduir fins i tot aquestes mesures. En aquest cas s'han ampliat, dos anys enrere es va detectar una davallada important de les captures i llavors el propi comitè de cogestió impulsa el PAC Pescadors en aquest cas va demanar una major protecció i una ampliació de la veda. I llavors es va duplicar. Estem parlant de que l'ordre diu setembre-octubre i el comitè de cogestió va acordar novembre i febrer. El mes de novembre amb l'objectiu principal de la protecció dels juvenils i el mes de febrer amb l'objectiu de protegir a les femelles madures. I tot això, com tu dius, implica el sector pesquer professional però també el recreatiu.
Després tornarem a tu, Lucía. Vull que l'Àgata ens faci una mica de presentació d'aquestes jornades o què hi veurem, els punts principals.
Sí, aquestes jornades tindran lloc, com bé has dit abans, aquí a l'Escala, però també a Roses, i constaran, primer de tot, d'una taula rodona on experts i evidentment, persones que formen part d'aquest comitè podran explicar a tots els assistents en què consisteix una mica el que estem fent avui, però una mica més extens, no? Puguem ser conscients del que jo dic sempre, que els pescadors de les nostres terres fan els deures i les fan molt ben fetes, els deures, tot i que a vegades Europa els apreta molt, molt més, no? Però siguem conscients que quan pesquem una sèpia o quan mengem una sèpia d'aquestes tres poblacions, estem menjant un cefalòpod que s'ha pescat d'una manera responsable i que s'han fet molt bé les coses, no? Aleshores, a la població, i en el cas de l'escala, així serà també, podrà veure aquesta taula rodona i escoltar de primera mà els experts i fins i tot fer preguntes, jo crec que és un bon moment, i després doncs, la millor part que és tastar aquesta sèpia gràcies a un fantàstic rossejat que es farà en directe i que unes 150 persones podran tastar-ho, això, perquè vegin el bona que és també.
Lucía, ara ens ho deia una mica l'Àgata, no? També mostrar la feina o mostrar tots aquests sectors o la implicació de cares al públic exterior. És aquesta també l'essència, o sigui, des del comitè de cogestió, la importància d'unes jornades com aquesta?
Sí, nosaltres ens trobem moltes vegades que el sector pesquer dins els comitès de cogestió fan un esforç per sobre del bàsic, diguem-ne, per protegir el recurs, en aquest cas l'esforç de no anar a capturar el seu recurs del qual hi viuen, en el cas dels professionals i recreatius, al final del qual gaudeixen, és un esforç important i el propi comitè ens hem adonat que no té aquesta recompensa, no?, per part de, com a mínim, imagina't, de poder identificar aquest producte que ve de cogestió i per tant que té aquest esforç a més i difondre el propi model de cogestió en el qual això pescadors, el científic i les ONGs i nosaltres com a administració ens fiquem d'acord que a vegades no és gens fàcil i al final estem aprenent molt uns dels altres.
Mm-hmm. Abans em comentaves que, bueno, que arran d'aquest cogestió, arran d'aquest seguiment, millor dit, havíeu detectat, per exemple, baixades de població o uns canvis. Això és senyal de que està funcionant bé, de que us trobeu aquest retorn?
Exacte, nosaltres el que fem en el comitè és reunim, bueno, depèn de cada comitè, en el cas de la sèpia potser et diria una mitjana de una vegada cada 3 mesos, més o menys, i seguim les captures registrades per nota de venda, però també tenim un seguiment científic associat al pla de gestió que el porta ICATMAR, en el qual fan embarcaments, compren lots biològics, fan disseccions i llavors poden determinar, per exemple, i gràcies a això per la veda, el desenvolupament gonadal de les femelles, si podem millorar molt el que és el recurs. I realment sí, és la importància dels comitès, ja no només parlar entre nosaltres i arribar a acords i que cadascú tingui el seu punt de vista que ens enriqueix a tothom, a més d'això està el tema del seguiment científic que és bàsic per nosaltres, és el pilar del qual ha de sortir les mesures de gestió.
I, Àgata, abans ens parlaves d'aquesta primera part de la taula de rodona, una mica més científica, una miqueta més també amb contribució del territori, però tenim una segona part, que és la cuina. A nosaltres ens agrada molt cuinar i, sobretot, ens agrada menjar, bàsicament. Què hi podrem trobar? Quin plat o platillos ens esperen per aquestes jornades?
Sí, mira, a veure, un clàssic és el rossejous amb sèpia, però m'agradaria dir-vos també que, bueno, anirà acompanyat de vi de la Déu Empordà, com no pot ser d'una altra manera, vull dir que aquesta opció també hi serà, però a més tothom podrà tenir un tríptic a disposició que hem elaborat, evidentment gràcies al comitè de cogestió que ens ha doncs, facilitat tota la informació, on expliquem de tot, i a tu que t'agrada tant la cuina, també doncs, quins plats podries fer-ne, no?, com, a veure, molts plats com podia ser les mandonguilles amb sípia, explicar que és molt versàtil i tant es pot fer amb arrossos com amb fideus, i també aquesta opció tan saludable que és simplement feta a la planxa. Vull dir que la sèpia és útil i versàtil i sana per tothom.
Perquè, clar, ara també estem en la millor època, no?, per cuinar-la en aquest... o sigui, és una època especial, també, en aquest moment de l'any, és quan les sèpies, per exemple, són més gustoses o estan al màxim, no?, també, per portar-les a la cuina.
Sí, és una bona temporada, en realitat. una de les coses que descobrirem també gràcies a aquest tríptic és que aquestes vedes que ha anomenat justament la Lucía es fan rigorosament, que també hi ha col·lectors d'ous i ponedors per afavorir i protegir les postes d'ous, vull dir que es cuida molt, no? I per tant, sí, efectivament, aquesta època de l'any pot ser la més òptima, i per això ho celebrem ara, ben entrada la primavera, perquè la gent recordi, no? Aquell dia que a l'escala vam menjar sèpia, ostres, estava de temporada, per tant, a partir d'ara potser doncs tindré més consciència d'això i la compraré quan toca.
I Lucía, amb el tema de la cogestió, amb el tema dels actors que dèiem abans, jo et parlava també dels pescadors recreatius i també et parlava, o també et vull parlar d'un projecte que es va engegar aquí fa molts anys, o uns anys, que és el projecte Sèpia, que tampoc és cosa nova, no? Que també s'està fent una molt bona feina en quant a divulgació i en quant a manteniment.
Sí, això part de... Bueno, la pesca professional que forma part del comitè té un projecte de col·lector d'ous, que és el que estava dient ara també la meva companya, a nivell també de fer difusió de com cuiden els nostres pescadors, no? El futur seu, que és cuidar les femelles ovades, no? Les femelles reproductores, per nosaltres també és un projecte de molt de valor, sí.
Doncs això... L'escala la primera parada, Roses serà la segona. Per acabar, Àgata, Lucía, moltíssimes gràcies per, evidentment, portar-nos aquest jornades de sol i sèpies aquí a la Ronda Mar. Desitjar que vagin molt bé, i si tinguiu alguna apreciació més, un minutet per acabar de dir el que vulgueu.
Si m'ho permet, recordar a tothom de l'escala que ja tenen disponibles els tiquets de degustació al punt d'informació turística a l'oficina d'aquí fins al dissabte, que in situ, si ens sobra algun tiquet de degustació em podrien donar, però el millor serà anar-lo a recollir abans, que és totalment gratuït, i que a més hi haurà una sorpreseta que bueno, s'haurà de venir per veure-la.
Doncs això... Sí, Lucía.
Volia aprofitar per donar-vos les gràcies per difondre aquestes jornades, per difondre el model de cogestió, per ajudar-nos a valoritzar aquest producte local tan preuat. I bueno, això, simplement aprofitar per donar-vos les gràcies per la difusió que feu.
Doncs gràcies a les dues per estar aquí i el desig que les jornades vagin molt i molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Canviem ara de tema i fem parada al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per fer balanç del triatló Deltebre celebrat aquest cap de setmana. I per això la companya Cel Prieto en parla amb el CEO de We Feel Events. Cel.
Sí, Marina, Deltebre s'ha convertit este cap de setmana en epicentre esportiu de Catalunya amb la celebració d'una nova edició del triatló, que enguany arriba amb rècord històric de participació, més de 1.670 esportistes inscrits. La xifra situa la prova com el segon triatló més gran del país i confirma la seva consolidació dins del calendari esportiu català. Anem a comentar-ho amb Kilian Bertomeu, CEO de We Feel Events. Kilian, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, moltes gràcies.
Abans que res, Kilian, felicitats per una nova edició d'èxit d'este triatló de Deltebre. Quin balanç general en fas d'este cap de setmana?
La veritat és que estem molt, molt contents i satisfets de com ha anat aquesta 13a edició per molts de motius, no? Primer que tot perquè s'ha pogut celebrar la prova, tot i que la previsió meteorològica per al diumenge era complicada, al final el temps ens va perdonar, i es va poder celebrar tant dissabte com diumenge sense cap problema. Dos, per la participació, com ja havíem parlat, massiva, és a dir, quasi 1.700 participants, que això és un número pues, que també ens feia una mica de respecte, perquè passar de 1.200 a 1.700 pues, és un salto molt gran. I tres, pues, perquè va sortir perfecte, és a dir, nosaltres diem quasi de 10, sempre hi ha alguna cosa que podem millorar i que volem donar més valor de cada any que ve, però és que va sortir tot impecable i la gent va marxar molt contenta. I al final, pues, el balanç és este, de satisfacció.
Molt, molt bé. Llavors, seguint una mica el que estàs comentant, no, de l'alta participació, del gran nombre d'inscrits que hi ha hagut, 1.670, gairebé 1.700, com tu dius, s'ha consolidat el Triatló de Deltebre com el segon més gran de Catalunya. Quin creus que ha sigut el secret d'esta progressió que hi ha hagut?
Bueno, jo crec que s'han ajuntat diversos factors. Possiblement, el factor principal és que tenim un terreny, unes terres extraordinàries per a fer el que és turisme esportiu, perquè al final el perfil del triatleta és algú que surt tot el cap de setmana en la família a gaudir del seu esport, però no deixa de ser l'excusa per a passar un cap de setmana al Delta. Llavors aquí no fa falta dir el que tenim, és a dir, el clima, un terreny ideal per fer la prova, l'organització pues, és un circuit pla, un circuit amb el trànsit tancat, uns voluntaris que els participants valora moltíssim el tracte que tenim de tots els voluntaris de cara amb ells, i després, pues, bueno, clima, gastronomia, que el Delta agrada, cada vegada agrada més, i la gent repeteix, i no només repeteix, sinó que al final la boca a orella mos fa que ells mateixos mos faiguen de referència perquè seguís que vinim més gent.
I a part de tot això, Kilian, també hi ha hagut una alta participació femenina, veritat?
Sí, 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 això és una de les tendències que més ens agraden a nosaltres com a Wifi Levens, que a totes les proves que anem, el tema femení, pues, tenim el percentatge de participació més alta que la mitjana del mercat. Això també no és casualitat, és a dir, se treballa. Nosaltres, per exemple, a les proves Tritur oferim algo que no està cap altra prova, que és el menstrual plowing, per exemple, que és totes les noies que estan en el període i necessiten canviar-se o necessiten este servei, durant la cursa i abans de la cursa el tenen. I són cosetes pues, que el sector femení valora molt, i nosaltres pensem que al final ens agradaria tindre un 50-50% i pensem que podem arribar.
Molt, molt bé. A part de tot això, clar, organitzar un esdeveniment d'esta magnitud suposa una logística molt complexa, suposo. Quins han estat els principals reptes d'enguany?
Pues, bueno, el principal repte, quan tu tens un acte de tanta participació tan massiu, al final hem de pensar que és un esport complicat perquè s'ajunten tres disciplines en una. Tres disciplines vol dir que tens un primer perill a l'aigua, és a dir, és l'única triatló que es fa natació al riu, però el riu té les seues avantatges però també té les seues complexitats, és a dir, primer que tot, necessitem molta embarcació, molta moto d'aigua, molts de caiacs i una vigilància constant perquè la gent al riu, doncs hi ha els que per primera vegada anaven, els costa una mica més que mar. I segon, l'altre problema és el circuit de bici. El circuit de bici, heu de pensar que ahir diumenge, per exemple, hi havia 1.060 bicicletes dins d'una mateixa carretera, en la qual tens molts de perills, podries tindre molts impactes, moltes col·lisions, i això s'ha de gestionar molt bé este trànsit perquè no passi res. I aquesta és una de les parts en la que estem més contents, que ahir va sortir tot impecable.
Molt bé. I si parlem del gent del territori que hi ha participat, porteu més o menys, sabeu més o menys la dada, perquè entenc que aquestes gairebé 700 persones han vingut d'arreu del territori, perquè clar, és un perfil molt específic, no qualsevol persona està preparada per fer una triatló.
Correcte, correcte. És un perfil. Sí que és veritat que nosaltres també donem quatre alternatives. És a dir, tu pots fer quatre triatlons diferents, des de distàncies més curtes a distàncies ja molt professionals. Això també fa que tinguem molt d'esportista amateur. És a dir, tot aquell que es vol iniciar el món de la triatló, del Tebre ens hem convertit en referència. Entre altres coses perquè la natació al riu és a favor de corrent. El riu en aquest sentit t'ajuda. Però el que comentaves és que nosaltres estem contents de la xifra del que parlàvem de la femenina. També estem contents perquè cada any més gent de Deltebre i més gent de les Terres de l'Ebre se suma a fer triatlons. I això ha sigut pues, gràcies a Tritur, no? Gràcies a que a casa nostra gaudim d'aquest esport i estem molt feliços. En total han sigut unes 60 persones de Deltebre que han participat al triatló i unes 200 persones de les Terres de l'Ebre que han participat al triatló. La resta, com deies tu, del territori català, molt territori nacional i cada vegada més estrangers. Hem tingut gent d'Irlanda, gent de França, gent d'Alemanya, gent d'Estats Units. En aquest sentit estem creixent i també estem contents perquè això pues sí que es nota al final que fiquem el turisme de Deltebre i de les Terres de l'Ebre al mapa en el sentit i en l'àmbit esportiu.
no? És que les dades que m'estàs dient, si cada vegada teniu més gent internacional, és molt positiu, no? Perquè a part, més enllà de la competició, això genera moviment aquí al municipi, a Deltebre, a les Terres de l'Ebre, i també, clar, impacte econòmic i social, perquè allotjaments i restaurants suposo que han digut tornar a viure un cap de setmana intens i en ple.
Correcte. Sí, sí, és a dir, nosaltres l'impacte econòmic, ara el que fem després de la prova és una enquesta a tots els participants, on d'aquí extraiem unes dades, sobretot també per a l'Ajuntament, no? Que al final és l'organitzador i principal patrocinador de la Triatló. Però en aquesta edició ja us puc assegurar ara que l'impacte econòmic superarà els 400.000 euros d'aquest cap de setmana.
Mm-hmm. Vull dir, unes dades molt positives per aquí, per al nostre territori, Kilian.
Sí. Sí, sí. La veritat que sí, és un cap de setmana que és després de Setmana Santa, en la qual si no hi hagués un esdeveniment així, pues seria molt tranquil·let en tots els sentits i sobretot en l'econòmic, i d'aquesta manera aconseguim desestacionalitzar, perquè no és un esdeveniment que estem fent a l'estiu, sinó que l'estem fent a principis d'abril.
Correcte, i així durant tot l'any, se tracta d'això, no?, de que hi hagi moviment al territori durant tot l'any i que no només se concentro a la temporada alta, que és a l'estiu. Kilian, el triatló de Deltebre ha estat la primera prova de la Lliga Tritur, veritat?
Sí, han fet la Lliga Tritur, que és una lliga de quatre triatlons, de quatre seus. La Deltebre ha estat la primera, Cambrils serà la segona, Pont de Suert serà la tercera i Tossa de Mar era la quarta.
Molt, molt bé. Llavors, també suposo que igual repeteixen els propis participants, repeteixen en la diferent lliga.
Sí, la veritat que molta gent ja mos preguntava per la següent, és a dir, quan tu vas a participar a una prova d'una lliga i el participant surt satisfet, té clar el que es troba a la seva estrella. És a dir, canviarem de seu el tipus d'organització, el que es troba en els avituallaments, com anirà l'entrega de dorsals, com estirà el circuit de segur. Pues això ells saben que l'organitzador és el mateix i la van repetir. És a dir, aquest èxit de Deltebre segurament ens farà efecte dominó a les altres tres proves.
Uh-huh. Llavors, este triatló, no?, ja s'ha convertit en un element identificatiu d'aquí, de Deltebre. Han guanyat, sigut la 13a edició. Quins objectius us marqueu per l'edició del 2027?
Bueno, pues per una banda, consolidat, pensem que ja ho està. Inclús en guany, en dos de les distàncies de les quatre a dos hem tingut que fer sold-out, és a dir, hem tingut que tallar les inscripcions, s'ha quedat molta gent en llista d'espera, perquè nosaltres al final el que volem no és morir d'èxit en un volum massiu, sinó el que volem és que la gent que vingui gaudisca, els circuits, com t'he dit abans, siguin segurs i que sigui una experiència total. Llavors, podem créixer, és a dir, encara tenim recorregut, ja vam parlar inclús ahir mateix amb representants de l'Ajuntament, però aquest creixement ha de ser sostingut, sostenible, i la idea és que podem arribar a passar de 1.600 a uns 2.000 participants en una o dues edicions més. És a dir, ja estem parlant d'una xifra molt, molt macro.
Sí, abans comentàvem que és el segon triatló, no?, de més participació, només per davall de Barcelona. Clar, Barcelona estem parlant de quants, més o menys, participants té?
Barcelona té 3.000 participants.
I creus que Deltebre podria acollir, arribar a igualar-se en esta dada d'aquí un temps?
Sí, jo crec que podria arribar a igualar-se, el que passa que el format hauria de ser diferent, perquè al final pensa que també una de les coses que valora molt és el que et deia abans, el tracte de la gent, la empatia que hi ha dels voluntaris cap als participants. No deixa de ser un triatló familiar que ha aconseguit arribar a 1.600 persones. Llavors, no volem que es cargui aquest tracte, aquest caire. Com se podria arribar a aconseguir un esdeveniment de 3.000 sense perdre això? Pues augmentant dies. És a dir, possiblement ho hauríem de fer en 3 dies o en 2 caps de setmana, o hauríem de buscar alguna altra fórmula perquè no perdi això, que al final també és un dels nostres actius.
Mm-hmm, molt bé. I si parlem de resultats, de podis, ara que tinc davant els guanyadors de les diferents categories, tots han sigut guanyadors de gent de fora? Hi ha hagut gent d'aquí?
Sí, bueno, els guanyadors han sigut gent de fora, és a dir, triatletes ja que són professionals, és a dir, que es dediquen a això, però nosaltres sí que donem molt l'èmfasi i també fem uns premis específics a la gent del territori i sobretot a la gent local. És a dir, els primers de la seva categoria a nivell local han sigut premiats, han pujat al podi i han tingut el reconeixement. Perquè al final nosaltres valorem molt que gent de Deltebre, que fa 10 anys això de la triatló no sabia ni el que era, doncs ara està participant, entrenant i fent salut i activitat gràcies a Tritur.
Uh-huh. Has dit abans que és com l'únic que triatló que se nada al riu, als altres se nada al mar.
Sí, la majoria es nada al mar i algun n'hi ha que es nada a pantà, com per exemple el pont de Suert, que també és un dels que organitzem nosaltres. L'atractiu és que es nada en un pantà i això també lo fa diferent. I la gran majoria, el 90%, se nada a mar.
Molt bé, és bueno, un tret distintiu aquí, també sí. Molt, molt nostre, no?, com és el riu Ebre.
Correcte.
Molt bé, Kilian. I ja per acabar, què t'agradaria dir als participants, voluntaris i veïns i veïnes que han fet possible esta festa esportiva?
Bueno, pues a mi l'únic que se m'ocorria al final, i m'he cansat de fer-ho tot el cap de setmana, però no deixaré l'oportunitat de gastar-me els micros, és donar les gràcies. Donar les gràcies perquè és impossible fer un esdeveniment així sense la implicació de tothom. Començant, com us dic abans, per l'Ajuntament de Deltebre, seguint per vosaltres, els mitjans de comunicació que ens ajudeu a fer ressò d'aquest èxit, Protecció Civil, Creu Roja, Brigada, i al final, estes masses. És a dir, els participants que segueixen confiant en Wifil per a fer el que més els agrada, que és esport, i a la gent, pues, per la paciència del tema del trànsit, que sabem que això pues, moltes vegades ens pot afectar, i també per vindre. És a dir, cada vegada més la gent del poble surt a disfrutar de la triatló, i això és un goig.
Molt bé, i així ha de continuar, Kilian. Moltíssimes gràcies per haver connectat avui en el programa. I no res, que vaigo molt, molt bé, molta sort i molts encerts. Ja en parlarem per la pròxima edició. Moltes gràcies, Kilian.
Perfecte, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs, Marina, crec que em començaré a preparar pel triatló de l'any vinent. Com ho veus?
Doncs has d'entrenar bastant encara. Moltes gràcies, Cel.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó. Lentament, cintura, espatlles, mà...
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mà, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobo...
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote, in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone, there's just one thing. Time I've got left here, the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else. Tonight is gonna be the loneliest.
tarda, són les 5, notícies. Aliança Catalana vol fer llista a l'escala, les municipals, la formació...